Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir a la nit corria per casa i per algun motiu que desconec, em va donar per escoltar el comiat que va fer l'Antoni Bassas quan va deixar de fer el Matí de Catalunya Ràdio l'any 2008. Els darrers 30 minuts del programa els va dedicar a llegir cartes i correus electrònics d'oients i de persones diverses d'àmbits diversos que li expressaven respecte professional i un agraïment que traspuava sinceritat. Per mi, que sóc home de ràdio, des que tenia 13 anys i en tinc 40, mentre escoltava aquest comiat d'en Bassas, no vaig poder evitar tenir dos sentiments. El primer, de certa enveja sana cap a un professional que va recollir el respecte unànim de la societat catalana. El segon, el sentiment de la responsabilitat. L'Antoni va acompanyar durant 14 anys a moltíssima gent que li va confiar la responsabilitat de tenir-los al dia d'allò que passava i que els ens afectava de manera directa. I també la responsabilitat d'entretenir-nos. Combinava l'entreteniment i l'humor sense ni una sola concessió a la grolleria o al mal gust. I tot plegat, per què us ho dic? Doncs perquè, si hi ha algun programa al que ens agradaria semblar-nos, ni que sigui molt de lluny, és aquell Matí de Catalunya Ràdio d'en Bassas, pel seu rigor a l'hora d'explicar, per la seva capacitat d'obrir els micròfons de l'emissora a tothom que tingués alguna cosa per dir i per fer que el seu programa fos en realitat el programa dels oients que l'escoltaven. A això aspirem, i això ens comprometem des d'aquesta petita, modesta, pobra, però ambiciosa emissora de ràdio, que sempre que ho vulgueu serà la vostra. No sé si d'aquí a 14 anys encara serem aquí fent el mateix. De fet, m'atreviria a dir que no. Però mentre hi siguem, farem tot el que estigui a les nostres mans per ser mereixedors de la vostra confiança. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, des de Ràdio Capital de l'Empordà, amb connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Miquel 40, però també en Martí Seguer, que ens porta la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Ahir vàrem tenir un dia amb temperatures força elevades i ja vaig advertir que això canviava. Avui, amb més força a la tarda, entrarà vent de tramuntana que farà baixar els termòmetres entre 4 i 6 graus. Per tant, ens mourem entre els 24 graus de màxima i els 12 de mínima. I en un dia força assolellat. El Servei Meteorològic de Catalunya, en aquest sentit, ha emès un avís per l'estat de la mar alterada i per vent. El cap de setmana, dissabte, un dia assolellat, encara en presència de vent del nord, que anirà disminuint poc a poc, i mar encara força alterada. I ja diumenge, una jornada més tranquil·la, assolellada i amb remuntada de les temperatures.
Doncs mira tu quina gràcia si ens ha de fer aquest vent de tramuntana just coincidint amb el cap de setmana. Les 8 i 3, anem als titulars.
Llum verda de la Generalitat al pla urbanístic de la nova estació d'autobusos de la Bisbal. Urbanisme avala el projecte un cop l'Ajuntament l'ha modificat a partir dels requeriments de la Comissió Territorial. El projecte preveu l'estació a prop del centre d'atenció primària. S'hauria de licitar a finals d'any i hauria de ser una realitat el setembre de 2018.
Torroella de Montgrí congela els impostos i taxes municipals. El consistori va tancar l'exercici del 2016 amb bons números i continua reduint l'endeutament. De cara a l'any que ve, preveu una nova rebaixa de la taxa d'escombraries, que serà d'un 3% en les domèstiques i un 2% en les industrials.
La majoria dels serveis assistencials per gent gran del Baix Empordà estan per sobre del 85% d'ocupació. Són dades de la memòria del 2016 del Consorci Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. El Consorci gestiona centres assistencials per gent gran a Palamós, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.
La campanya gastronòmica Desniu a Palafrugell celebra el seu 20è aniversari. Del 12 d'octubre al 5 de novembre, 8 restaurants del municipi ofereixen el menú a l'entorn d'aquest plat característic. Com a novetat, també hi haurà la possibilitat que la gent s'endugui racions Desniu a casa.
Neixen unes jornades gastronòmiques dedicades al calamar de Putera. La posen en marxa 5 restaurants de Pal i de Regencós. Són el Sapunta, Esportal Hotel Gastronòmic, Païssa del Mas Pou, Sol Blanc i La Calèndula.
El tercer Festival de Cinema de Comèdia de Begur es presenta oficialment a l'Hotel Melià Sitges en el marc del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. El certamen se celebra de l'11 al 15 d'octubre i enguany s'especialitza en el gènere de la comèdia.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Els titulars amb ells dos en el dia d'avui, que entrevistarem en Francesc Borrell, que és el responsable de la futura escola d'hoquei al Baix Empordà.
Té entre mans un projecte per potenciar el coneixement de l'hoquei, justament la temporada en què el Palafrugell ha arribat a la màxima categoria estatal.
Doncs tot això, i esperem que alguna cosa més us podrem explicar des d'ara i fins que siguin les 9 aquí al Supermatí. I de moment, entrem en matèria. Perquè la Generalitat aprova definitivament el pla urbanístic de la nova estació d'autobusos de la Bisbal. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha avalat el projecte després que el ple de l'Ajuntament el modifiqués a causa dels requeriments que hi va posar la Comissió David Parreño.
El pla especial abastava terrenys més enllà dels pròpiament destinats per equipaments. La comissió també va demanar que s'exposessin al públic els convenis de cessió amb els propietaris dels terrenys i que es modifiqués la regulació, normativa i els paràmetres urbanístics. La nova estació serà a prop del CAP en forma lineal cap a la carretera de Cruïlles. Es preveu que estigui habilitada per a 4 autobusos i una fila d'aparcament de vehicles dels usuaris, 2 vials laterals per l'entrada i sortida dels autobusos. Estava previst que la Generalitat licités a finals d'any la construcció de l'estació i que el setembre del 2018 es pogués inaugurar, encara que caldrà veure si aquests tràmits afecten els terminis de l'obra.
També una d'aquelles infraestructures que fa temps que cueix aquesta estació d'autobusos de la Bisbal. I saltem cap al nord, a Torroella de Montgrí, que congela els impostos i taxes municipals. El consistori va tancar l'exercici del 2016 amb bons números i continua reduint l'endeutament. De cara a l'any vinent, Torroella preveu una nova rebaixa de la taxa d'escombraries que serà d'un 3% en les domèstiques i d'un 2% en les industrials, Toni Selles.
Torroella de Montgrí va tancar el 2016 amb un romanent de tresoreria de 611.000 euros que preveu destinar a sostenibilitat, medi ambient, turisme i reducció del crèdit. El govern municipal preveu que l'endeutament se situarà en un 63,5% a finals d'any. Això seria 2 punts per sota de la previsió inicial. La bona salut dels números municipals situen l'endeutament lluny del 75% de límit que fixa la llei per poder tenir més autonomia de finançament. Enguany farà una reducció anticipada de 141.000 euros de crèdit. Aquesta política li haurà permès estalviar-se uns 24.000 euros en interessos aquest 2017. La bona dinàmica també es manifesta en el fet que l'Ajuntament està pagant a uns 15 dies de mitjana les factures dels proveïdors, una ràtio molt per sota dels 60 dies que fixa la llei.
I a les 8 del matí i 8 minuts, Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Tenim una altra empordata per comentar-vos. La majoria dels serveis assistencials per gent gran del Baix Empordà estan per sobre del 85% d'ocupació. Són les dades de la memòria del 2016 del Consorci de Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà, una memòria que us avançàvem ahir i que avui us ampliem, Dani.
Aquest consorci gestiona 4 centres assistencials per gent gran a la comarca: el Palamós Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran, Sorís Gent Gran i Palafrugell Gent Gran. Les dades mostren que més de la meitat dels serveis que ofereixen aquests centres estan gairebé al seu màxim d'ocupabilitat. En concret, 7 dels 10 serveis que s'ofereixen es troben per sobre d'aquest percentatge del 85%. Els 4 centres que tenen serveis de llarga estada, residència de dia o residència assistida per avis, que no tenen prou autonomia, entre altres.
Però la dada més preocupant és que tots els serveis de residència assistida estan ocupats gairebé al 100%.
Són les residències més crítiques perquè allotgen allotjament, atenció personal a les activitats diàries, manteniment de les funcions cognitives o higiene també.
I podeu ampliar, com sempre, aquesta informació amb infografia, amb gràfiques, a l'Empordata, a través del web Ràdio Capital. Gràcies, Dani. D'aquí una estona tornem a escoltar. Ara mateix són les 8 del matí i 9 minuts. De seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista del Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Les 8 del matí, 10 minuts, Eugeni Agüell, bon dia. Aviam.
Hola, què tal? Bon dia.
Ara el micro obert. Esniu és un plat tradicional d'origen palafrugellenc que porta tripa de bacallà, ou dur, pixopalo i patata. És molt lent de fer i, per tant, no es troba normalment als restaurants. Si voleu, però, ara que arriben les jornades gastronòmiques d'esniu, el podeu arribar a tastar, Eugènia.
Sí, i a més, la novetat d'aquest any és que s'oferiran racions preparades perquè la gent se les pugui endur a casa. Ja és la 20a edició i serà del 12 d'octubre al 5 de novembre. Hi participen 8 restaurants, 3 de Palafrugell, un de Calella, 3 de Llafranc i, finalment, un de Tamariu. Tots ells oferiran un menú d'entre 35 i 40 euros que inclourà el tradicional plat esniu, que estava fet de tripa de bacallà, ou dur, peix o palo i patata. El regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Albert Gómez, ens explica d'on ve.
Això, que és un plat d'origen palafrugellenc, molt antic, que en uns inicis era un plat de Quaresma i, per tant, era un plat molt més simple, però que amb el temps es va anar enriquint, que és un plat que té una forta vinculació amb la civilització surera i, per tant, ells també hi van fer la seva aportació. I també destacar que és un plat que normalment no es troba en els restaurants perquè vol de molta estona per poder-lo guisar, no?
Es tractava d'un plat de Quaresma i en el menú que oferiran al restaurant serà acompanyat de tapes, fruites de tardor, vins del celler Espelt, aigua i cafè. I com cada any també inclourà una entrada gratuïta per visitar l'exposició temporal de Josep Pla.
Doncs Déu-n'hi-do, estava jo pensant tripa de bacallà, ou dur, pixopalo i patata. Una tapeta per començar el dia, clar que sí. Aquesta cuina d'esniu. No deixem també l'àmbit gastronòmic perquè 5 restaurants de Pals i de Regencós s'han unit per engegar les jornades gastronòmiques del calamar de Putera que duraran durant tot el mes d'octubre.
En concret, són els restaurants S'Apunta, Esportal, l'Hotel Gastronòmic, el Maspou, Sol Blanc i la Calèndula. Avui es presenta les jornades Esportal de Pals. Durant l'acte també s'aprofitarà per presentar el calendari gastronòmic d'aquesta tardor-hivern. Aquests restaurants del voltant del Carmany volen aprofitar la temporada de pesca de Putera per potenciar aquest producte. El calamar de Putera té una carn molt suau i gairebé dolça i cremosa, que es diferencia dels calamars pescats amb altres arts. De fet, es pesca d'un en un, cosa que el fa molt especial.
Recordeu que Putera s'escriu amb O i no amb U, perquè si no, en comptes de fer-ho en un restaurant, podrien fer aquestes jornades, per exemple, a l'Eclipse, allà a la carretera de Mont-ras. I parlant de gastronomia, parlant també de la Calèndula. Ja sabeu que al Supermatí tenim un equip de col·laboradors, d'opinadors, formats per gent de diversa professió, de diversos àmbits, i tenim escriptors, i tenim periodistes, i també hi tenim dues chefs, la Lola García i també la Yolanda Bustos, que és l'encarregada de portar-nos el comentari d'avui.
Hola, bon dia. Avui us parlo una mica, ja que estem amb tot el tema independentista molt, molt calent, amb tots els sectors, doncs jo us vull parlar precisament de la cuina, la cuina que també es mereix aquest reconeixement d'identitat. Catalunya es mereix molt més reconeixement per la seva gastronomia i cultura culinària. Tenim terminologia que ni tan sols es troba traduïda a l'espanyol ni a cap altre idioma, per definir tècniques i ingredients diversos amb els que cuinem habitualment. I l'altra és la tradició. També hem d'honrar a la nostra tradició. Tenim així llibres i textos que ens avalen prou com per tenir prou reconeixement històric a la cuina catalana. Cuiners bascos van arreu del món i se'ls reconeix com a cuina del País Basc. I en canvi, els cuiners catalans anem a voltar pel món a congressos, esdeveniments culturals i ens venen com a cuina espanyola. És trist, però després de tant esforç que s'ha posat en fer de Catalunya una regió gastronòmica europea que va ser durant tot l'any 2016 i que estem lluitant perquè la cuina catalana sigui proclamada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, sembla que lluitem contracorrent. Hi ha una força anomenada Espanya que ens oculta completament i des del punt de vista internacional som completament inexistents. Com pot ser això si portem tants d'anys al capdamunt de la llista dels millors restaurants del món? Doncs jo crec que precisament una de les coses que hauríem de fer és que tots aquests top són els que primer haurien de dir qui som i com som els catalans, no? I portar aquesta identitat i aquesta singularitat de Catalunya al capdavant, i que si són, pensen que Catalunya ha de ser independent, ho diguin sense por. Som pioners en creativitat i tenim una tradició digna de reconeixement internacional. De fet, la cuina mediterrània no s'hauria de dir així, tal i com afirma l'escriptor Jaume Fàbrega. Doncs la mediterrània és la cuina catalana, la cuina grega, la italiana. Hi ha moltes cuines mediterrànies. Imagineu també per un moment tots els èxits gastronòmics que han succeït a Catalunya de mà de les millors xefs catalans, que fossin reconeguts com a tals sota la marca Catalunya. Però com he dit abans, la feina comença per ells mateixos, no? Ells mateixos, que són els estrellats, són els reconeguts, són els que haurien de portar Catalunya a defensar la identitat de Catalunya per sobre la de l'Espanya. És necessari que tots puguem dir el que sentim sense por. Hem de ser nosaltres mateixos qui sense tabús ens posicionem a favor o no de la independència i amb total tolerància, que en els nostres viatges promocionem la marca Catalunya com a identitat i símbol de garantia de qualitat. Ningú ens hauria de marginar per això. Llibertat per cuinar i per expressar qui som, d'on venim i cap a on volem anar. I parlo en ferm després d'haver viscut l'experiència de ser ambaixadora gastronòmica per la Real Acadèmia Espanyola de Gastronomia, on es suposava que hauria de jugar uns quants partits de la selecció de cuiners espanyols, i jo anava representant Catalunya. I sabeu qui s'ha quedat a la banqueta durant tot l'any? Doncs això, m'he quedat tot l'any a la banqueta, no he fet ni un sol partit gastronòmic a les Espanyes ni internacionals, que era per lo que m'havien demanat. I jo dic, bueno, almenys en Piqué el deixen jugar, no? Ens quedem amb aquesta metàfora. Visca Catalunya i visca la cuina catalana.
Comentari de la Yolanda Bustos. Queda curt aquest comentari avui. En tots els sentits. Un quart i dos minuts de 9 del matí. Comentari que, per cert, podeu tornar a escoltar sempre que vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional, perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8 i 18, i ara una notícia que podeu fer servir, per exemple, a la feina, quan tingueu conflictes de temperatura, que si fa fred, que si fa calor. Normalment els homes sempre tenim calor, les dones sempre solen tenir més fred. Doncs aquesta dada que us explicarem ara la podeu fer servir sempre que vulgueu. Per justificar que faci calor, sempre us podeu apuntalar el vostre discurs explicant que l'aigua de mar de l'Estartit ha registrat la temperatura més elevada dels darrers 45 anys en un mes d'octubre, Martí Seguer.
Així ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, que informa que aquest mes d'octubre la temperatura de l'aigua de mar en superfície ha arribat fins als 23 graus, la més alta dels últims 45 anys, i és que fins ara el rècord estava en 22,8 graus el 2 d'octubre de 1990. Aquesta anomalia respecte a la mitjana dels darrers anys ha estat superada també els mesos de juny, juliol i setembre, a excepció d'uns dies al mes d'agost. Aquesta temperatura atípica s'explica per un estiu amb temperatures elevades i sense cap tramuntanada destacable, que fa que les aigües més properes de la superfície no es barregin amb les dels nivells inferiors.
Gràcies, Martí. Doncs ja ho sabeu. De fet, si us animeu, encara amb 23 graus encara us podríeu banyar una mica al voltant de les Medes. I ara una notícia d'aquelles que podrien estar publicades al portal Vanitatis, per exemple. Va, també ens agrada tant en tant explicar-ho. Els bombers apaguen un foc a un tractor a Torroella. Després d'això, encenen les xarxes. El dimecres al matí es va incendiar aquest tractor al massís del Montgrí i, afortunadament, no va causar cap ferit. Ràpidament es van activar 4 dotacions de bombers per apagar-lo. El cos ho va explicar a Twitter i fins aquí tot normal. Però va haver-hi alguns ciutadans que van decidir respondre a aquesta publicació. Volien donar a conèixer l'opinió que els causava l'acció dels bombers per defensar el referèndum. La Maria deia això.
Feu una gran labor.
I l'Eli va respondre simplement.
Guapos.
També va haver-hi qui va comparar la feina dels bombers amb la de la Guàrdia Civil, per exemple, l'Aitor.
Al menos son honrados y nos protegen, no como otros, que solo pegan.
O en Jordi, per exemple.
A quina distància es troben les casernes de les forces d'ocupació més properes?
I algú va aprofitar per retreure que els bombers es posessin al costat dels qui volien votar diumenge. En Pedro José deia...
Ahora le colocáis una estelada y listo, ¿eh? Bomberos separatistas que apoyan a los golpistas, vergüenza.
I altres... És que em va agafar a riure, eh? I altres fan pronòstics de com acabarà l'embolic polític.
Bomberos y tractoristas, amigos y separatistas, iros a la mierda con vuestros caganet. Ya veréis cuando se larguen todas las empresas.
Queda clar que les xarxes socials... Gràcies, Dani, per cert. Deia, queda clar que les xarxes socials són la nova plaça del poble on s'hi discuteixen temes més determinants pel futur del país. I com si es tractés d'una comèdia proportada a la pantalla... El tercer Festival de Cinema de Comèdia de Begur es presentarà avui oficialment a l'Hotel Malià de Sitges. Serà en el marc del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Gerard Escaig.
El poble de Begur s'omplirà de cinema entre l'11 i el 15 d'octubre. Enguany el festival s'especialitza en el gènere de la comèdia i homenatjarà el director Fernando Colomo, el productor Enrique Oviedo i l'actor Joan Pera. L'homenatge del productor Oviedo es farà el dijous al Cinema Casino, coincidint amb l'acte inaugural del festival. L'homenatge a Colomo es farà el dissabte al mateix cinema i serà després de l'entrega dels premis del festival. Per homenatjar el director s'emetrà el seu film Isla Bonita. L'actor Pera rebrà el seu homenatge l'últim dia del festival al Cinema Casino i la presentació del Festival de Sitges. D'aquest festival a Begur comptarà amb la presència de la directora del Festival Begurenc, Clara Dato, i de l'alcalde Joan Loureiro.
Doncs això és el que té aquesta última notícia, aquesta última hora relacionada amb aquest Festival de Begur, que, com deia en Gerard, s'estrenarà la setmana que ve. Temps ara per la informació esportiva. Informació esportiva que us relatem amb en Pedro Ruiz, perquè aquest cap de setmana tindrà lloc l'Onco Trail. Serà demà que començarà aquesta trail de 100 quilòmetres al llarg de tot el Baix Empordà, però també, després us en parlarem, però també aquest diumenge tindrà lloc la cursa lineal del camí de ronda de 12,5 quilòmetres de recorregut i que serà la tercera prova de la Lligueta Running Vall d'Aro, un circuit de 4 curses de muntanya. L'iniciativa, que va impulsar la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, compta també amb la participació de Temps per Curses. Pedro Ruiz.
Aquest diumenge 8 d'octubre tindrà lloc la cursa lineal del Camí de Ronda, que, com bé comentes, és la tercera prova de la Lligueta Running Vall d'Aro. La sortida serà a les 10 del matí i es partirà des de la platja de Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge, de manera individual cada 30 o 60 segons, ja que serà una mena de contrarrellotge i la meta serà el Tinglado de Sant Feliu de Guíxols. L'edat mínima per participar-hi és de 16 anys. A més, les inscripcions es poden realitzar en línia, tot i que estan limitades a 400 participants per cada cursa de la Lligueta. De fet, si no s'han esgotat les places disponibles, els corredors poden apuntar-s'hi fins a mitja hora abans que es doni el tret de sortida. Així doncs, els respectius preus són 15 euros en cas que aquesta inscripció sigui anticipada i, si no ho és, el preu puja a 18 si aquesta es fa el mateix dia de la prova atlètica. Com que la sortida i l'arribada són a diferents indrets, l'organització habilita un servei d'autobús per transportar els atletes des de Sant Feliu fins al punt d'origen de la cursa. Aquesta iniciativa va engegar la tercera edició el passat 22 d'agost amb la Nocturna, una cursa de 7,5 quilòmetres, de la qual es partia des de la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro a les 10 de la nit i s'arribava al Parc dels Estanys. També es va celebrar el passat 17 de setembre la cursa de Castell d'Aro. Una vegada s'hagi fet la cursa lineal del Camí de Ronda, només restarà una prova, la de la marxa dels 20 quilòmetres, que es farà el diumenge 22 d'octubre i que té un desnivell de 300 metres. La sortida a les 10 i l'arribada seran al Palau d'Esports i Congressos de Castell d'Aro.
Activitat prevista per aquest cap de setmana i a aquesta hora del matí volem parlar d'hoquei i volem fer-ho amb en Francesc Borrell, que és el responsable de la futura escola d'hoquei del Baix Empordà. Senyor Borrell, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs ara mateix parlem amb en Francesc Borrell, abans però fem una prèvia amb en Pedro Ruiz.
Arran de l'èxit assolit pel Club Hoquei Palafrugell, entre d'altres la temporada passada amb l'ascens a l'Hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei espanyol, s'ha plantejat un projecte de creació d'una escola d'hoquei al Baix Empordà per tal de fomentar aquest esport i la cultura i els valors que hi ha darrere d'aquest. Aquesta escola no pretendrà ser un filial del Palafrugell, però estaran disposats a col·laborar amb ells. Francesc Borrell és un dels promotors del projecte i avui ens explicarà.
Doncs, senyor Borrell, entrem en matèria. Expliqui'ns breument el projecte.
Bé, dius que d'entrada que és una realitat. És a dir, ja vam començar fa dues setmanes i el que realment era un projecte que pensàvem que aniria doncs, lent i que seria feixuc, la veritat és que estem sorpresos, se'ns ha disparat. Ja tenim 25 nens i nenes que han començat des de 3 anys fins a 6, o sigui que estem meravellats.
Carai, sí, m'acaba d'agafar a mi també per sorpresa. Escolti, l'afició de l'hoquei, deixi'm, jo per desconeixement, li pregunto, d'on ve a Palafrugell aquesta afició per aquest esport?
Bé, l'esport fa molts anys, vull dir, ara estem ja complint 60, 64 o 65 anys d'història. Aquí he passat per diferents etapes. Jo fa només 18 anys que estic aquí al hockey. Sí. Llavors, la primera història, sé que gent de Girona que venia a estiuejar aquí es va iniciar, i després doncs, hi ha hagut doncs, moltes persones que amb seva aportació, doncs, com el professor en Solés, que era professor de la carrera, o sigui, una sèrie de gent que s'ha involucrat moltíssim en tirar endavant aquest projecte. El que passa que, clar, evidentment s'ha passat moments de pràcticament estar en risc la viabilitat de l'esport. El moment àlgic és ara. O sigui, ara estem amb el màxim que podem tenir, ara tenim 15 equips, estem competint amb totes les categories, i ara el somni ha sigut fer l'escola de hockey d'aquí, del Baix Empordà. Hem posat Baix Empordà per un motiu molt clar, perquè la nostra intenció és potenciar i donar a conèixer aquest esport.
Exacte. Sense cap mena de dubte, l'ascens a l'hoquei lliga del Palafrugell, això dono per fet que serà un revulsiu. Com es pot traslladar aquest èxit i com es pot aprofitar d'aquesta estela per fer precisament això que deia vostè, no? De convertir aquesta escola en una escola d'àmbit comarcal?
Bé, penso que nosaltres vam fer un anàlisi de què és el que podem millorar, no? I a més, com a club. Llavors, què passa? No? Que comences a reflexionar no només les parts econòmiques de viabilitat, sinó de donar a conèixer l'esport. De quina manera? Doncs hem anat a moltes escoles de tot el Baix Empordà i moltes que ens falten encara, malauradament, perquè tenim els mitjans que tenim, però doncs, donant a conèixer l'esport. I realment és fascinant perquè sí que alguns ha sigut fruit de la campanya que hem fet nosaltres, però d'altres ben nens i nenes que és fruit gràcies als mitjans de comunicació com vosaltres, que ens doneu recolzament i que doneu a conèixer les activitats que fem, l'esport que fem i bé, jo penso que tot suma i en aquesta línia estem.
Senyor Borrell, dèiem a la prèvia, l'objectiu passa per explicar millor els valors d'aquest tipus d'esport. Faci'ns en un resum.
Sí,
perquè, dit d'una altra manera, per què hem d'apuntar el nostre fill a jugar, o filla, a hoquei i no a futbol, com fa a tothom?
A veure, l'hoquei té una sèrie d'avantatges que són, o sigui, jo parlaria primer de les genèriques, i penso que tots els nens i nenes, tots, haurien de fer esport, preferentment d'equip, perquè doncs t'ajuda a transmetre una sèrie de valors, com són perdre, guanyar, estar content, estar enfadat, sentit de lluita, de pertinença. És a dir, per mi són molt els valors. El fet diferencial a l'hoquei és que és un esport, el fet de patinar, que requereix molt i molt d'equilibri, molt de concentració, i que és molt exigent, és un esport realment molt exigent. Per això s'ha de començar des de molt petitonet, no? I llavors, és un esport que, primer, penseu que s'ha d'aprendre a patinar. Un cop saps patinar, has d'aprendre a xutar, a control de la pilota, després has d'aprendre a jugar amb equip, i després, quan saps fer tot això, has de fer-ho sense pensar que estàs patinant i sense mirar la pilota. És a dir, el grau d'exigència és molt. Llavors, els avantatges que impliquen això repercuteix a la vida. Repercuteix en el sentit de que si tu fas un esport competitiu i exigent, segur que la vida et transforma en una persona competitiva i exigent.
En el futbol infantil, juvenil, en els camps de futbol on es disputen partits de cap de setmana, estem acostumats a veure imatges de part... Ara ho dic això perquè vostè em parlava ara de civisme i em parlava també d'uns valors. Li deia, en camps de futbol on s'hi juguen partits infantils i juvenils, estem acostumats, o és habitual veure imatges de pares que s'enfaden molt, que criden, que insulten a l'àrbit. No sé si això també es dona en els partits d'hoquei.
A veure, dir que no es dona seria una mentida. Es pot donar alguna vegada. El que passa que s'intenta de tots els clubs doncs que això no passi. Això no treu que hi ha vegades que hi ha pares que s'indignen i diuen coses fora de lloc. Però, evidentment, s'intenta sempre reconduir. També us haig de dir que és molt, molt, molt... Bé, jo no he vist mai, per exemple, que es barallin pares. Sí que alguna vegada existeix alguna discussió, però no és massa normal. Futbol té un problema, no? Que és un esport molt mediàtic i que sí. Cada pare es pensa que té un Messi i que en un equip on hi ha doncs 14 més els que hi ha a la banqueta de jugadors, doncs hi ha 20 pares i on hi ha 40 entrenadors. Yeah. Llavors, clar, amb el hockey això no acostuma a passar tant perquè és un esport complex, igual que pot ser el handball, perdó, i que requereix, o el bàsquet, no?, i que requereix realment uns coneixements importants. Llavors, redueixes una mica, no?, tot el tema aquest, i et dic, en principi, intentem reconduir qualsevol cosa d'aquestes, no? Sí que hi ha vegades, ja dic, hi ha pares que, pues, que s'exciten o ens excitem, perquè també soc pare de jugadors, no? Però intentem...
Vostè, digui'm que no ha insultat mai a l'àrbit, vostè.
Perdoni'm?
Digui'm que no ha insultat mai l'àrbit.
Perdó, és que no el sento bé, disculpi'm.
Digui'm que no ha insultat mai l'àrbit.
No, jo i tant que l'he insultat.
Ah, menys mal. Sí que l'ha insultat, no, vaja, home.
El que passa que no és un tema que després et sentis orgullós. Una cosa és el moment de la intensitat i dius, hosti, com et pot fer això, no? Ja. I el primer que de llonces, a més, també no ajuda... de que no tots els àrbitres tenen uns coneixements per arbitrar, perquè veus gent que... O sigui, equivocar-te és normal. Desconeixement del reglament ja no hauria de ser tan normal. Llavors, els jugadors, els directius, tots tenim unes exigències, ens poden sancionar. Els àrbits difícilment se'ls sanciona quan no coneixen el reglament, no? I clar, això indigna. El que passa que després relativitzes tot. I bueno, doncs mira, ja està, ja ha passat, s'ha acabat el partit i aquí s'acaba, i anem a parlar amb ell i ja està. Dic, hòstia, és que no m'he donat compte. Bé, ja. En fi, també és un esport que ens coneixem tots, no sé si ho explicar.
Ja, sí.
Saps més o menys, quan abans de començar un partit, hòstia, aquest, cuidado amb això, cuidado amb l'altre, amb aquest saps que això no ho pita, aquest permet més contacte, aquest no hi veu gaire, si prou amb aquesta jugada, no protesteu ni us ho mireu. És a dir, depèn de l'àrbit i ja saps com has de tu també actuar.
Ja. Escolti, em deia, tenim uns 26 alumnes apuntats a l'escola d'hoquei. Quina és la previsió, quina és l'aspiració d'aquesta escola per de creixement, bueno, vaja?
Sí, jo voldria perdoneu-me, estic una mica refredat.
Faci, faci. Un Halls, un Carmelo.
em diria bé. Mira, jo voldria matisar diverses coses. La primera, això ho fem al pavelló de Mont-ras. L'Ajuntament de Mont-ras ens ha cedit l'espai per poder fer aquesta escola. També ho fem al pavelló de Palafrugell. La nostra finalitat és donar a conèixer el hockey, tal com he dit, aquí a tot el que és el Baix Empordà, però la màxima il·lusió nostra seria que es quedessin clubs aquí al Baix Empordà. És a dir, no és el club hockey Palafrugell que té l'interès que tots els jugadors vagin cap allà. No. Ja. Nosaltres el que volem és donar a conèixer que facin clubs i tal. Evidentment, volem continuar tenint viabilitat, volem continuar tenint qualitat amb el nostre hockey, amb el nostre club, però no és l'obsessió. Llavors, nens i nenes, en tenim des de 3, 4, 5, 6 i algun que té una mica més, però aquestes són les edats que es pot començar a treballar. Per què? Perquè el hockey a Catalunya és donar el nivell. El fer donar el nivell implica que des de petits han de començar ja a tenir contacte amb el que és el patir, que és el més important. Si tens un bon jugador o jugadora que sap patinar bé, el de més és relativament fàcil. Si no sap patinar bé, doncs sempre anirà mancat. Llavors, una mica perquè ens entenguem amb tot això, és crear molt bona gent, molt bons jugadors, des de petit, doncs, i que quan arribin a una edat de 7, 8, 9 anys, ja puguin ser molt competitius. Una mica, aquesta és la nostra idea.
Senyor Borrell, deixi'm que salti un moment a l'àmbit de la competició amb el club hoquei. No sé si és una percepció meva o això és així. Té la sensació que el poble segueix, que el poble, la comarca, però vaja, el poble de Palafrugell, que segueix amb intensitat el bagatge a la Lliga, a la primera divisió de la Lliga del seu equip?
A veure, jo la...
És a dir, dit d'una altra manera, sent vostè que el club hoquei Palafrugell en el seu periple per la primera divisió està sent acompanyat pel poble?
És una evolució. És a dir, clar, nosaltres com que venim de la travessa del desert, qualsevol evolució a més, ja la veiem com increïble. Uh-huh. Pensi que nosaltres venim de no tenir ningú a la pista en qualsevol partit. Ara, el partit de la categoria que sigui de grans, petits, sempre hi ha 60-70 persones. El segon equip que tenim, que és de primera catalana, sempre hi ha 100-150 persones. Clar, veiem una evolució, perquè el qui ve i ho veu normalment repeteix. Llavors, clar, veiem una evolució molt positiva. El grau d'implicació, miri, nosaltres som un club que tenim molts petits sponsors, molts petits col·laboradors. I quan dic molts, vull dir molts.
Sí.
Per què? Perquè la gent s'implica i realment ens està ajudant. Rarament truquem una porta i ens diuen que no. Ens diuen, mira, potser ara no és el moment. O ens diuen, miri, no puc tant, però sí que puc aquesta quantitat. Però llavors jo estic molt content de com la gent s'està abocant amb nosaltres. O sigui, anem per bon camí.
Aquesta és la frase que ens agrada sentir quantes més vegades millor. Senyor Francesc Borrell, responsable d'aquesta escola d'hoquei del Baix Empordà, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, si aquesta entrevista ha contribuït a donar a conèixer una mica més aquest esport que ens alegrem de tenir a casa nostra, escolti, doncs millor que millor.
Bueno, donau-vos moltíssimes gràcies per aquests granets de sorra que porteu i sobretot donar moltes gràcies també a l'Ajuntament de Mont-ras, que ha sigut, des d'un punt de vista no egoista, de dir, hosti, ens hi aboquem al vostre projecte, veiem que té futur no només per Mont-ras, sinó per tota la comarca, i aquí estem. I això també ho és d'agrair.
Doncs miri, per nostra... De fet, ja li dic ara que si tinguéssim la capacitat econòmica de sostenir-ho, ja li dic ara que seguiríem el periple del Club Hoquei Palafrugell per la primera divisió d'hoquei. Les nostres limitacions són les que són. Si poguéssim fer-ho, farem en qualsevol cas. Per tant, en tot allò que sigui del nostre... que sigui el nostre abast, ja hi podeu comptar de seguida.
Aprofitant que estem aquí, disculpa'm una petita interrupció, teniu les portes obertes i si voleu retransmetre partits nostres via ràdio, sabeu que per nosaltres serà un autèntic plaer.
Sí, ja li dic que no serà per falta de ganes, és més per falta de recursos, per falta de ganes, però vaja, el dia que ens hi puguem posar, no dubti que ens hi posarem. Senyor Borrell, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Passen, adéu-siau, bon dia. Passen 9 minuts de 9:15 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I tenim algunes històries per explicar-vos de l'àmbit més general. Per completar la mirada informativa del dia, el Tribunal Constitucional suspèn la convocatòria del ple del Parlament que estava prevista per dilluns que ve. Els magistrats s'atenen al recurs d'empara presentat pel PSC que alerta al Tribunal que durant el ple es pretén la declaració formal d'independència de Catalunya, Alba Lejide.
En previsió que el ple se celebri igualment, el Tribunal Constitucional ha declarat radicalment nul i sense valor ni cap efecte qualsevol acte, resolució, acord o via de fer que contravingui la suspensió acordada. A més, ha acordat notificar personalment la suspensió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la mesa, i els ha advertit de les eventuals responsabilitats, inclòs a la penal, en què poden incórrer si no tenen a la suspensió.
I el Banc Sabadell, que aprova el trasllat de la seva seu social de Sant Cugat del Vallès a Alacant. El canvi implica que l'entitat financera deixarà de tributar a Catalunya, però no afectarà ni a oficines ni a personal.
El Consell d'Administració de l'entitat presidida per Josep Oliu ha donat llum verda al moviment aquest dijous. La decisió coincideix amb la possibilitat que a Catalunya s'aprovi una declaració d'independència en els propers dies, si bé fons del banc ho han desvinculat. Tot i així, fons del sector han apuntat que la incertesa sobre si una Catalunya independent estaria dins de la Unió Europea és un dels motius que ha fet empènyer l'entitat a traslladar la seu social fora de Catalunya. Banc Sabadell vol continuar emparat per la supervisió del Banc Central Europeu, que garanteix la liquiditat als bancs.
I per la seva part, el Consell d'Administració de CaixaBank es reuneix avui per valorar el trasllat de la seva seu social també fora de Catalunya. Així doncs, el banc més gran del territori s'acolliria al decret que prepara el govern espanyol per la sortida exprés d'empreses.
El banc presidit per Isidre Fainé és el més gran de Catalunya i està estudiant traslladar la seu davant la incertesa que portaria la declaració d'independència, segons han explicat a la CN fonts del sector financer. De concretar-se, les mateixes fonts apunten que l'aprovació del trasllat es faria divendres, coincidint amb el decret que prepara el govern espanyol. Des d'Espanya s'està ultimant un decret per facilitar les empreses catalanes que traslladin la seva seu, segons ha informat l'agència Reuters. Això obriria el camí a un canvi per a CaixaBank, ja que segons els seus estatuts, per modificar la seu social necessita l'aprovació d'una Junta General d'Accionistes. També, segons apunta el diari El Mundo, l'entitat podria traslladar la seva seu central a les Illes Balears.
Gràcies, Alba Lejide. D'aquí 3 minuts seran 9:15. I avui, que és divendres, toca anar a l'agenda cultural, però avui, que és divendres, dèiem, l'agenda cultural muta. I es transforma en un carrusel al llarg i ample de la comarca que comença a Palafrugell, on s'hi celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, Sílvia Pedret.
El Club 3C, Bimar i Arep han organitzat per aquest divendres un acte amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que començarà a les 5 de la tarda a la plaça Nova de Palafrugell i que inclourà concerts solidaris, lectura de relats i poesies, activitats per la mainada, un manifest i cloenda per finalitzar l'acte.
I ho hem dit fa un moment, nova edició de l'Oncotrail aquest cap de setmana.
Un total de 1.600 corredors i caminadors repartits en 198 equips participaran el pròxim cap de setmana en la 5a edició de l'Oncotrail, la cursa solidària de 100 quilòmetres organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'agrupació excursionista Palafrugell. La xifra de participants ha superat un cop més totes les previsions de l'organització, fet que farà possible que enguany se superin amb escreix els 200.000 euros en donatius.
I no marxem de Palafrugell perquè hi podeu veure teatre. Allà s'hi representa l'obra Allà on viuen els records.
Allà on viuen els records situa l'acció en un pis del Call de Girona, al carrer de la Força més concretament. A la casa hi ha un mirall antic on l'Aina, la protagonista de petita, hi creia veure coses estranyes. L'Aina es fa gran i quan pensava que havia superat les seves pors torna a veure un ombra fugissera al mirall. Un poema li fa creure que el mirall conserva els records de tot allò que ha passat davant. Potser és quelcom més. L'obra es podrà veure diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal i l'entrada costa 10 euros.
I durant aquest cap de setmana hi tenen lloc les Jornades Europees del Patrimoni a l'Empordà, Marc Clapés.
Durant aquest cap de setmana té lloc a diferents municipis de l'Empordà aquestes jornades que enguany porten per lema Patrimoni i Natura, un paisatge de possibilitats i que posa en relleu els valors patrimonials incorporats de la natura o la importància del medi ambient. Els palaus, els castells, els monestirs, les fàbriques, els jardins històrics i altres espais patrimonials relacionats amb la natura obriran les seves portes perquè els ciutadans gaudeixin de visites gratuïtes i oferiran activitats per donar a conèixer el patrimoni comú. Entre els municipis figuren Palafrugell, Palamós, la Bisbal, Sant Feliu, Ullastret, Cruïlles, Calonja, l'Escala o Castelló d'Empúries.
És evident que no estem parlant amb en Marc Clapés, encara no. Estem parlant amb la Sílvia, que ens explica també les principals activitats que podeu fer aquest cap de setmana a la Bisbal.
Avui, a partir de les 10 de la nit, el Teatre Mundial es parlarà sobre Eoli, Stromboli, Vulcano, Lipari, volcans al Mediterrani, a càrrec de Nuri Duc i Xevi Cúdula. El festival organitza xerrades sobre viatges i països d'arreu del món i l'entrada és gratuïta.
I encara també amb la veu de la Sílvia volem explicar-vos què podeu fer a Pere Tallada.
La història de Pere Tallada està estretament lligada a l'època medieval. És en aquest període quan tenim els primers testimonis escrits sobre la vila. Alguns documents del segle X l'esmenten amb els noms de Petra Sissa i Petra Tallada. El castell de Pere Tallada, al voltant del qual restà arrecerada la població, fou el centre de la baronia que pertanyia a l'esmentat llinatge dels Pere Tallada, documentats des del segle XI. El nucli recorda aquesta vinculació amb una fira d'època que se celebra el primer cap de setmana d'octubre i aprofita com a escenari els carrers i places del nucli antic on encara és possible copsar l'essència d'aquell període.
Pere Tallada, fantàstic emplaçament per anar a passar el dia. I aquest cap de setmana, Cursall celebren la Festa Major. Ara sí, Marc Clapés.
Per aquest divendres, de 2:15 a 10 de la nit, sopar popular amb pregó a càrrec de la Colla Gegantera. A partir de les 11, teatre amb Cascai Teatre. Dissabte, a les 12 del migdia, vermut musical amb Pau Blanc, una de les sensacions musicals de la temporada. A les 4, parc infantil. A 6:15 de la tarda, sardanes amb la copla Bisbal Jove. I a partir de les 11 de la nit, nit jove amb La Mulata, Gertrudis, Blanca Ros i Benote, i després ho rematarem tot amb l'esmorzar popular. El diumenge, a 12:15, ofici solemne amb la coral de Cursall, tot seguit vermut. De 9 a les 4 de la tarda, parc infantil. I a les 6, concert i ball de fi de festa amb l'orquestra Montgrins.
Doncs apa, i de Cursall anem a Torroella, Marc.
Aquest any, la jornada porta per títol Territori i Futbol i vol plantejar-se l'impacte econòmic i social que té el futbol avui dia. Amb el pretext de l'ascens del Girona, es vol fer una anàlisi del fenomen futbolístic a gran escala, més enllà de les grans ligues i del focus televisiu. A partir d'un 1:15, conferència sobre l'impacte social d'un nou equip català Primera Divisió, amb Ramon Besa, redactor en cap del diari El País, i també després taula rodona amb el mateix Besa, Jaume Garcia i també Marc Negre, periodista de TV3.
Notícia que feia referència a aquesta jornada, aquesta 14a jornada, Ernest Lluch, Territori i Futbol. I encara en connexió amb en Marc Clapés, volem explicar-vos què podeu fer aquest cap de setmana a Palamós.
Dissabte, a partir de 8:45, podrem gaudir d'aquesta obra interpretada per Rosa Boladeres, Victòria Pagès o Anna Larcón, que explica la història d'una família rica immersa en un drama existencial i familiar. Està dirigida per Jordi Prat i les entrades es poden adquirir al web del teatre.
I el torn ara és per saltar cap al més al sud de la comarca, cap a Calonja, amb en David González, des d'Extra FM, que ens explica quines són les principals activitats que hi podeu fer.
A Calonja, aquest dissabte, 7 d'octubre, a la Biblioteca Pere Cané, a 10:45 del matí i dins del cicle Llegir al Teatre, es comentarà l'obra Islàndia, de Lluïsa Cuniller.
Això és el que podeu fer a Calonja, i encara parlant també encara amb en David, us volem explicar més activitats que podeu fer, en aquest cas, a Sant Antoni de Calonja.
A Santa Cristina d'Aro, del 5 al 23 d'octubre, exposició de pintures de Jaume i Josep Maria Congós, a la sala d'exposicions de La Caixa. Horari de visites dijous, divendres i dissabtes, de les 5 a les 8 del vespre. Inauguració avui divendres a les 7 de la tarda. Dissabte dia 7, vine a la sessió Conte Taller amb la lectura del fullet pastisser a càrrec d'Eva González a la sala infantil de la Biblioteca Municipal a les 11 del matí. Cal inscripció prèvia. I diumenge dia 8, Jornades Europees de Patrimoni. Un passeig entre dòlmens. Sortida 11:45 a l'aparcament de la Cova d'en Daina a Romanyà de la Selva. Informació i inscripcions a l'oficina de turisme. I a partir de les 9 del matí, no et perdis el 9è Festiguau a l'exterior de l'Espai Ridaura, amb desfilades canines i moltes més activitats. Un dia de caràcter solidari i lúdic dedicat als gossos, on ells són els protagonistes absoluts.
Festiguau, Déu-n'hi-do. Ens queda encara un altre punt de connexió per repassar i també encara aquest punt de connexió ens queda fer-lo amb els companys d'Extra FM, amb en David González, que ens explica ara què es pot fer aquest cap de setmana el més destacat de Sant Feliu de Guíxols.
A Sant Feliu de Guíxols, aquest dissabte 7 d'octubre i dins de les Jornades Europees de Patrimoni que celebren el Museu d'Història, podràs assistir a diferents activitats, tallers i conferències. I dins del marc de les biblioteques amb gust, a les 11 del matí, taller de còctels per a nens, a càrrec d'Alba Navarro. Cal inscripció prèvia. Més informació a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. També aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols, Teatre Infantil de Tardor, amb l'espectacle Els tres porquets es caguen de por, de la companyia Sant Faina de Colors. A les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Narcís Masferrer. I diumenge, dia 8 d'octubre, cursa lineal del Camí de Ronda, tercera edició lligueta del Running Vall d'Aro, sortida de Torre Valentina a les 10 del matí i arribada a la zona del port a Sant Feliu de Guíxols. I 13è concurs de teatre amateur, Soc una nena, a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Venen entrades anticipades a l'oficina de turisme. I ball per als socis del Centre Cívic Tueda amb l'organista Jordi Giró. A les 6 de la tarda.
Gràcies, David González. Gràcies, amics d'Extra FM. Aquestes són les activitats més destacades que podeu fer aquest cap de setmana al Baix Empordà. Us les hem explicat aquí, però conscients que repassar-les totes així, escoltades totes seguides, pot ser un embolic. Us convidem a que visiteu el nostre web. Des d'allà podeu tornar-les a rescatar, les podeu escoltar, les podeu llegir sempre que vulgueu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I tot això us ho hem explicat avui, que és divendres 6 d'octubre. No és un dia qualsevol, perquè un 6 d'octubre Lluís Companys va proclamar l'Estat català, Marc Clapés.
Els fets del 6 d'octubre va ser un moviment insurreccional del govern de Catalunya contra la involució conservadora del règim republicà l'any 1934. El president Companys va proclamar l'Estat català de la República Federal Espanyol. Aquest fet va desembocar en l'empresonament dels membres del govern de Catalunya i de la suspensió de l'Estatut de Núria, així com la repressió en diferents municipis catalans. Estem parlant de l'any 34, eh? Any 34, no el 2017.
I d'una efemèride tan actual com aquesta, a una aplicació també molt actual i que cada dia creix més en la seva utilització, perquè un 6 d'octubre va néixer l'aplicació Instagram.
Kevin Systrom i Mike Krieger van optar per un projecte de fotografia a través del mòbil i van compartir a través de l'App Store de l'any 2010 aquesta nova aplicació anomenada Instagram. Un any després van arribar les etiquetes per ajudar els usuaris a descobrir fotos d'altres usuaris. El 2012 arribaria la versió per Android. El 13 hi hauria la possibilitat d'etiquetar a persones. El 2016 va ser l'any de la compra per part de Facebook de la renovació del seu logotip i del nou servei d'Instagram Stories. Més de 1 milió d'usuaris estan enganxats en aquesta xarxa social.
Gairebé els mateixos que ens escolten cada matí a través d'internet. I també tal dia com avui, un 6 d'octubre, es produïa un altre naixement important al nostre país, el de Neus Català.
Va néixer l'any 1915 a Guillemets i és l'única supervivent catalana d'un camp de concentració nazi. Tot i que va néixer un 6 d'octubre, la seva padrina la va registrar com el 15 de juny, després de la desaparició de la documentació durant la Guerra Civil. Al començament de la guerra i després de diplomar-se com a infermera, va traslladar-se a Barcelona. L'any 1939 va travessar la frontera francesa amb 180 nens orfes. Va col·laborar amb la resistència, centralitzant a casa seva la recepció i transmissió de missatges, armes i documentació, i allotjant refugiats polítics. Va ser denunciada per les autoritats nazis i va ser detinguda l'any 1943. Un any després entrava a un camp de concentració fins a la seva alliberació. Va tornar a França i va continuar la seva lluita contra el franquisme. El 2005 va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi i 10 anys més tard va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.
I la Neus Català, que després d'haver passat pel camp de Ravensbrück, que així aquest era el camp on ella es va estar, quan els que han tingut el privilegi de poder-la sentir i haver-hi pogut parlar de prop, se'ns posa encara la pell de gallina quan explica les seves històries, entre les que s'hi compten les vegades que va ajudar a morir a companyes seves per evitar-los el patiment. Neus Català, per tant, que naixia tal dia com avui. I també rematem el capítol de naixements amb el de William Butler.
William Butler és un dels membres dels Arcade Fire i germà del líder del grup, Win, que clar, tenia un nom més guanyador i suposo que per això deu tenir aquest privilegi. William toca el baix, la guitarra i la percussió i va néixer avui fa 35 anys. La banda va editar aquest any el disc Everything Now i l'any vinent el presentaran al Palau Sant Jordi de Barcelona el dia 21 d'abril.
Els Arcade Fire per tancar el supermatí d'avui amb aquesta producció que la seva cançó més recent i que es diu Everything Now. A les portes de tancar el programa anem amb el resum del més destacat d'avui.
Llum verda de la Generalitat al pla urbanístic de la nova estació d'autobusos de la Bisbal. Urbanisme avala el projecte un cop l'Ajuntament l'ha modificat a partir dels requeriments de la Comissió Territorial. El projecte preveu l'estació a prop del centre d'atenció primària. S'hauria de licitar a finals d'any i hauria de ser una realitat el setembre de 2018.
Torroella de Montgrí congela els impostos i taxes municipals. El consistori va tancar l'exercici del 2016 amb bons números i continua reduint l'endeutament. De cara a l'any que ve, preveu una nova rebaixa de la taxa d'escombraries, que serà d'un 3% en les domèstiques i un 2% en les industrials.
La majoria dels serveis assistencials per gent gran del Baix Empordà estan per sobre del 85% d'ocupació. Són dades de la memòria del 2016 del Consorci Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. El Consorci gestiona centres assistencials per gent gran a Palamós, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.
La campanya gastronòmica Desniu a Palafrugell celebra el seu 20è aniversari. Del 12 d'octubre al 5 de novembre, 8 restaurants del municipi ofereixen el menú a l'entorn d'aquest plat característic. Com a novetat, també hi haurà la possibilitat que la gent s'endugui racions Desniu a casa.
Neixen unes jornades gastronòmiques dedicades al calamar de Putera. La posen en marxa 5 restaurants de Pal i de Regencós. Són el Sapunta, Esportal Hotel Gastronòmic, Païssa del Mas Pou, Sol Blanc i La Calèndula.
El tercer Festival de Cinema de Comèdia de Begur es presenta oficialment a l'Hotel Melià Sitges en el marc del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. El certamen se celebra de l'11 al 15 d'octubre i enguany s'especialitza en el gènere de la comèdia.
I encara tenim temps per la previsió del temps, Martí Seguer.
Doncs avui amb més força a la tarda entrarà el vent de tramuntana que farà baixar els termòmetres entre 4 i 6 graus. Per tant, ens mourem entre els 24 graus de màxima i els 12 de mínima. I amb un dia força assolellat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís en aquest sentit per l'estat de la mar alterada i per el vent. El cap de setmana, dissabte, un dia assolellat, encara en presència de vent de nord, que anirà disminuint, i mar encara força alterada. Ja diumenge, jornada més tranquil·la, assolellada i amb remuntada de les temperatures.
Gràcies, Martí. Tornem dilluns a les 8. Bon cap de setmana.